L'escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. Unió de Botiguers i Empresaris Turístics, UBET, i Penya Blaugrana de l'Escala signen un conveni de col·laboració pel qual els socis de la penya tindran descomptes als comerços agremiats. Com a retorn, aquests en rebran la promoció a les xarxes socials per part de l'entitat barcelonista. És el tema d'obertura a l'informatiu local d'aquest dimarts, 19 del mes de febrer. La resta d'aspectes de l'actualitat local venen filtrats per aquests titulars. Esquerra Republicana de Catalunya a l'Escala comença a mostrar les cartes de cara a les eleccions del mes de maig vinent. A l'entrevista de la Casa de la Vila d'aquesta setmana, la seva portaveu en Extrems diu que l'atenció a les persones serà el centre de les propostes que repartiran en 5 macroàrees: serveis a les persones, turisme i promoció, urbanisme i serveis, gestió interna i la República. Els grups O, Làgrimes de Sangre i Su, a la primera nit de concerts del Festival Ítaca de l'Escala, el 20 d'abril. Es farà a l'aparcament de l'Avinguda Francesa Macià i les entrades ja s'han posat a la venda. A l'agenda d'activitats, tot ben marcat i mediatitzat pel cúmul d'activitats de l'Escala Vila del Llibre, divendres, dissabte i diumenge. A banda d'això, però, hi ha les assemblees de socis de la UBET i del CER. Hi ha també grup de lectura de teatre a la biblioteca i hi ha vermut del soci del CER el diumenge al migdia. Meteorològicament parlant, avui hem viscut un dia amb un ambient més carregat de núvols baixos i molta humitat. Demà, panorama més serè. Aquest és el gruix de l'actualitat local. Us deixem ara amb el Far. Continua aquest magazín que elaborem conjuntament entre Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Ràdio Canal Blau de Vilanova i la Geltrú, la Cala Ràdio de l'Ametlla de Mar i Ràdio Delta de Deltebre. Un magazín al que podrem seguir-hi temes com la gestió de l'aigua a Catalunya, amb representants de diverses plataformes de tot el territori, entre ells Pau Mar Ramon, portaveu d'Aigua és Vida, a Girona, en l'apartat de l'interactiu. El medi ambient avui amb el col·laborador Antoni Curto. Preu del peix, connectarem amb la confraria de l'Escala a veure com ha anat de la subhasta d'avui amb la patrona major, la Roser Güell. Tradició pesca a l'illa de Buda, dones de mar, la biòloga Andrea Bravo. Són algunes de les veus que escoltarem en aquestes hores que tenim per endavant. Al punt de les 7, l'actualitat d'àmbit nacional. Next vespre amb l'Ali Giner i Montse Manent i Sergi Mir al control tècnic. De 8 a 9, l'actualitat local. Primer l'informatiu, després el programa Sendes. De 9 a 11, els musicals, en aquest cas Chelsea Hotel i Ruta 66. A partir de les 11, les reemissions per aquest ordre del més calent a l'Aigüera, l'informatiu i la tertúlia La Plaça. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Potser és massa aviat, digue'm amb franquesa si...
El Far, amb Josep Maria Cano.
Segona hora de programa, per cert, dijous, que és dia 21. Nosaltres estarem aquí per informar sobre el seguiment de la vaga que s'estigui fent arreu del país. De fet, les vagues es fan sovint per fer sentir la veu de la gent i els mitjans de comunicació són peça clau a l'hora de fer arribar aquest neguit a la resta de ciutadans. Per tant, nosaltres estarem aquí, com la majoria de mitjans, treballant per mirar de donar-vos tota la informació i de cobrir tot el que estigui passant arreu del país en aquesta jornada de vaga del 21 de febrer. Mentretant, aprofito per dir que també tenim un ull posat a les declaracions del judici de l'1 d'octubre. A hores d'ara, Raül Romeves, qui està declarant, aquest matí ho ha fet en Jordi Turull, i sembla que es precipiten o es comprimeixen les declaracions. Sembla que la convocatòria d'eleccions ha fet que s'hagi decidit doncs, que els polítics declarin el més aviat possible per allunyar la seva declaració al màxim possible de la data de les eleccions. Per això sembla que testimonis com Mariano Rajoy o Soraya de Santa Maria ja tenen data per testificar, igual que el president del Parlament, Roger Torrent. En tot cas, nosaltres des d'aquí seguirem explicant, informant i seguint aquest judici, com fa doncs, bona part de la ciutadania catalana. Són les 5 i 6 minuts. Ens hi posem, vinga.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb...
Pere Arenas. Si ahir parlàvem d'amanides, avui en Pere ens porta un plat molt consistent, tot i que es tracta d'un entrant, després de menjar-nos un plat d'arròs i fideus amb botifarra negra, penso que serà difícil acabar-nos el que pugui venir al darrere. En tot cas, una bona opció per als dies de fred, que no tenim, però que tornaran, acabaran venint. Endavant, Pere, t'escoltem.
Bé, anem per un plat que podríem dir que és un plat d'entrant. En aquest cas és un plat bastant consistent. Consistent en quant a que és un plat molt senzill que es feia en moltes de les cases de pagès de Vilanova i també de la banda de la Geltrú i de les Masies. I és l'arròs i fideus. És un plat que en principi es basa en un brou de gallina amb les seves verdures corresponents, com és l'àpil, la pastanaga, el nap, el xirivia, i llavors és un... bàsicament és un caldo de brou. Quan tenim aquest brou, llavors hi tirarem un grapat d'arròs i un grapat de fideus. Els fideus han de ser dels gruixuts. I tot això, quan ho fem bullir, hi afegirem cap al final botifarra negra, que llavors li dona un sabor i un gust molt especial. És un plat molt senzill, i jo aquesta recepta la vaig rescatar d'una senyora molt gran de Vilanova que l'acostumava a fer molt i molt i molt i que amb de molt de fred, com és ara el cas de l'hivern, és un plat que s'agraeix moltíssim.
Doncs molt bé, en prenem nota i escolta'm, un plat d'aquest sempre ve de gust. És com menjar llenties a l'agost, ho heu provat mai? Tothom...
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Mirant què diuen els informes de l'Agència Catalana de l'Aigua, fixeu-vos, de mitjana a Catalunya els embassaments estan a un 87% de la seva capacitat. Per ser rigorosos, un 87,36% de la seva capacitat. Però va, dels 51,78% que té el pantà de Siurana, al 100,27%, és a dir, per sobre del 100% que hi ha el pantà de Foix. La resta, 97, 98, 93, 81, s'us queda, per exemple, està al 81%, la Baell al 93%. Vaja, que estem en un bon nivell d'aigua. Cal dir que l'octubre i el novembre va ploure molt. A més, les darreres setmanes ha nevat déu-n'hi-do, i això, vulguis que no, són reserves que anem deixant anem tenint a la muntanya. Però certament som en un país on de sobte cau una gran tempesta, els embassaments s'obren i després passa el que ens està passant aquests dies, que el lloc on viu la meitat del país, és a dir, l'àrea de Barcelona, pràcticament des del 14 de desembre que no plou. Anem ja per 2 mesos que no hi ha precipitacions significatives. I a partir d'aquí venen els problemes. La gestió de l'aigua, és a dir, els desviaments, els canvis de conca, les interconnexions, totes aquestes històries que amb el temps ens hem anat acostumant. Avui volem parlar de la gestió de l'aigua. Quina gestió s'està fent? Què en pensen des del territori? I, sobretot, es pot millorar? Que tots pensem que sí, però com es pot millorar? Doncs, si us sembla, començo presentant convidats. Me'n vaig a un lloc on en saben i molt, d'aigua i de trasbassaments. De fet, em sembla que molts vam descobrir aquella zona, malauradament, per la resistència veïnal al trasbassament de l'Ebre. Judit Castells, amb qui estàs avui?
Sí, tenim aquí els estudis de Radio Delta a Matilde Font, membre i portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, un moviment social que va ser creat en assemblea al Teatre Auditori Felip Pedrell de Tortosa el 15 de setembre de fa 18 anys, i des de llavors que lluiten en contra dels transbassaments del riu Ebre i la regressió del Delta. Bona tarda, Matilde.
Hola, bona tarda.
Deia jo a la presentació que sembla que vam descobrir l'Ebre perquè amb el vostre moviment, perquè així ho va reconèixer molts polítics i molts representants públics. És a dir, de sobte un dia ho començava a moure merder i van dir, home, potser sí que aquesta gent de l'Ebre es mereix un tracte especial, no? I per això feia el comentari, no sé si coincideixes.
Sí, suposo que sí, no? Que la gent en realitat va conèixer el Delta, les problemàtiques del Delta i les problemàtiques de l'Ebre a partir de l'any 2000, quan el govern central, el govern que llavors presidia José María Aznar, va voler tirar endavant el gran pla hidrològic de l'Ebre. Però la realitat és que, i això sempre ho expliquem quan anem a fer xerrades per ahir, és que la força d'este moviment se basa en el fet de que fa 30 anys, o més de 30 anys, que n'hi ha tot un sector que, evidentment, llavors era poc i ara és molt majoritari a les Terres de l'Ebre, d'un sector el qual s'ha oposat des de fa més de 30 anys a qualsevol transvasament del riu. És a dir, que és un moviment fort des de fa 18 anys i que la gent el coneix des de llavors, però el que són les bases i el que és les arrels del moviment fa més de 30 anys.
Deixa'm fer-te una pregunta, Matilde. Sí. I ho dic perquè ara anirem a altres zones del territori amb d'altres convidats que també ens ho explicaran. Però t'ho faig directe i breu. S'han acabat la possibilitat de trasbassaments de l'Ebre? És a dir, això és passat o encara hem d'estar lluitant?
No, això és un passat, és un present i serà un futur. Mentre l'aigua siga negoci, gent que faça negoci en ella i se puga fer ric, ja no només en l'aigua, sinó en totes les obres que comporta per fer tota una sèrie de coses en l'aigua, serà un negoci i, per tant, és un problema que continuarà endavant.
Doncs deixem que presenti un convidat i així us poso en comú. Me'n vaig a una altra zona on, de fet, el que fan és aportar molts hectòmetres cúbics d'aigua precisament a l'àrea metropolitana de Barcelona. Me'n vaig cap a la zona de l'Empordà. Cristina Cantal.
El nostre pròxim convidat és el portaveu a Girona de la plataforma Aigües Vida, formada per associacions socials, veïnals, sindicals, ecologistes i de solidaritat, doncs, per una gestió no mercantil de l'aigua a Catalunya. Posen el focus sobretot a la gestió pública del servei d'aigua Girona i Rodalies i a la recuperació respecte dels cabals mínims ecològics del riu Ter. En parlem amb en Pau Mas Ramon, portaveu de la plataforma Girona.
Pau, molt bona tarda i benvingut.
Hola, què tal? Bona tarda.
De fet, el Ter és el gran aportador d'aigua a la principal zona habitada del territori del país, l'àrea metropolitana, on hi viu la meitat de gent. Aquest famós trasbàs Ter-Llobregat, i que és, de fet, el que acaba donant aigua d'aixeta a més d'un milió de persones.
Acaba donant aigua a 5 milions i mig d'habitants de Catalunya, perquè Barcelona és Barcelona i la seva àrea metropolitana. I hem de tenir en compte que, vull dir, que el Ter actualment desemboca una bona part d'ell, en aquests moments una mica més de la meitat, però hi ha hagut èpoques que han sigut doncs, tres quartes parts, el Garraf, el Maresme, vull dir, evidentment, el Barcelonès, i tots aquests llocs desemboca aigua a través de diferents desguassos, a través de diferents pobles que vull dir, el fan servir doncs, com aigua d'aixeta, com aigua pel consum humà.
Queda garantit el que aquest cabal ecològic al Ter? Abans la Matilde ens en parlava del de l'Ebre, jo parlo ara amb tu del Ter i després parlem dels cabals ecològics, eh? Però queda garantit aquest cabal ecològic del Ter o és una de les batalles que porteu endavant?
Bueno, nosaltres no som tan, diguéssim, antics com els nostres companys dins de la plataforma Aigües Vida, que són els senyors de la plataforma en defensa de l'Ebre, vull dir que des d'aquí saludo. Hola, no et conec a tu, conec a la Susana Vella, conec en Manolo Tomàs, però
sí,
no tinc algú...
Sí, ja sé que coneixes més a d'ells. No han pogut vindre ni un ni l'altre, ho sento.
Va, no ho sentis, no, tant se val, però estic segur que vull dir, estem d'acord amb tot.
O, sí, no, segur que ens han vist, alguna vegada.
I vull dir, bueno, precisament doncs, amb els nostres companys de l'Ebre doncs, parlem de que tenim una problemàtica que és una problemàtica comú, i que quan vull dir, nosaltres vull dir, parlem doncs, del transvasament d'aigua cap a la regió metropolitana de Barcelona, mai ens hem plantejat ni jo ni la gent doncs, que hem estat a la taula del Ter, que va ser l'acord polític que vam arribar a l'agost del 2017 amb el govern de la Generalitat, ningú s'ha plantejat ni he sentit mai per Girona, vull dir, absolutament a ningú, vull dir, doncs, tallar el transvasament cap a Barcelona. Vull dir, sempre s'ha pensat que l'aigua és de tots i de totes i que s'ha de compartir. Això ho dic per aclarir, vull dir, doncs, una qüestió bàsica, no? Vull dir, i és que, vull dir, que la solidaritat sobre un bé necessari per la vida és quelcom que no es posa en qüestió. El problema és quan això, vull dir, doncs, fruit d'un transvasament que es va iniciar a l'època franquista, arriba a uns nivells tan bèsties com que la major part del riu no desemboqui, doncs, a Pals, a l'Estartit, a la Gola del Ter, i desemboqui doncs, en molts altres llocs, no? Vull dir, esclar, quan diuen és que el riu Besòs, la major part del riu Besòs és aigua de desguàs del riu Ter. Mm. El riu Unyà, un afluent del riu Ter, el riu Unyà, el que passa pel riu Unyà són aigües que han agafat pobles de les rodalies de Girona i que després desguassen a través del riu Unyà. Vull dir que el riu Ter, vull dir, és un riu que és super sobreexplotat, hi ha gent de Barcelona que diu que està més sobreexplotat el Llobregat que el Ter. Jo els dic que és veritat, que pels números que surten això és cert, el que passa és que l'aigua del riu Unyà es queda Llobregat es queda a la conca fluvial del riu Llobregat, sobreexplotant-la una bestiesa, però es queda a la seva conca, i l'aigua del riu Ter, la major part és per sobreexplotació que canvia de conca hidrogràfica, no? Que se'n va doncs, a una altra banda. No?
Deixeu-me saludar, perquè ara ja ens està escoltant també el professor David Saurí, que és professor del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Professor Saurí, bona tarda i benvingut. Ui, sembla que tenim problemes amb la trucada. Tenim per aquí? No, se'ns ha tallat la comunicació. Per tant, diguéssim que vosaltres, en aquest sentit, no ho poseu en dubte. Clar, el cas de l'Ebre era un cas diferent, Matilde. Vosaltres us emportaven l'aigua per fer camps de golf, bàsicament.
Bueno, nosaltres s'enduien l'aigua per tot, perquè hem de pensar que en aquell pla hidrològic n'hi havia dos grans receptors. Un era l'àrea metropolitana de Barcelona, precisament, o sigui que per amunt també se n'anava aigua, i l'altre era cap al sud, cap al País Valencià, Múrcia i arribar fins a Almeria. Vull dir, la història dels camps de golf no se dia, bàsicament se comentava per la qüestió de la necessitat d'aigua de boca i la necessitat d'aigua per regar els camps, però sí, sempre darrere habitualment el que n'hi ha és una intenció de fer més urbanitzacions en tot el que comporta de camps de golf en aquell moment cap al País Valencià, Múrcia i fins i tot Almeria. Uh-huh. I bueno, esta és bàsicament la qüestió. Deixem... La qüestió de l'agricultura és l'excusa, però vaja, tots sabem que simplement és l'excusa, que no és la realitat.
Deixem saludar ara sí. David Saurí, molt bona tarda, professor. David, el tenim per aquí? Ara sí, eh?
Sí.
David, ara sí. Sí, sí. Bona tarda.
Vale, bona tarda.
Parlàvem de l'aigua, la gestió de l'aigua, i hem començat parlant del Ter, hem començat parlant del Llobregat i també parlant de l'Ebre i els trasbassaments que s'han de fer entre conques, bàsicament perquè ens posem a viure en llocs on l'aigua que hi ha no és suficient com per abastir la població que hi viu, o no?
Sí, és un argument, aquest és un argument important, no? Però també hi ha molts llocs del món on això passa, no? I no és una qüestió que hagi limitat d'una manera absoluta els assentaments humans, no? Perquè hi ha moltes altres coses a part de l'aigua que fan que certs llocs siguin favorables per l'assentament, més favorables per l'assentament humà, no? Però jo voldria dir que en el cas de Catalunya també s'ha fet un esforç molt gran, sobretot en els últims anys, en racionalitzar els consums i en reduir els consums i en ser més eficients en utilitzar l'aigua, no? De tal manera que ara, en el que és l'entorn urbà de Barcelona, per exemple, estem amb els consums, jo diria que pel nivell de desenvolupament que tenim, òbviament, però estem amb els consums per càpita més baixos del món, eh? I també inclús tenint en compte que estem en un clima mediterrani que fa que les necessitats hídriques siguin més grans que en un clima més, diguéssim, més septentrional, no? Per tant, és veritat que som molts i estem en un lloc on hi ha poca aigua, o relativament poca aigua, perquè hi ha un altre, això també de l'escassetat també és un concepte molt relatiu, però també és veritat que en els últims anys jo crec que sobretot la ciutadania ha fet esforços molt grans per ser més eficients en el consum.
Tenim uns embassaments, pregunto, els embassaments són petits? És a dir, tenim la sensació de que plou 4 dies i bueno, recuperem amb certa facilitat, però que després deixa de ploure un mes i estem a sota mínims,
sí,
no?
Sí, la garantia en aquest cas dels embassaments és una garantia bastant limitada, eh? Ara també s'ha de tenir en compte que és veritat que els embassaments suposen una part molt important de l'aportació d'aigua a les ciutats i a l'agricultura i a l'indústria, però també hi han altres fonts que ara s'estan posant molt en valor, algunes de certament amb problemes, però que de tota manera doncs fan una funció important, sobretot en períodes de sequera, com seria el cas de la dessalinització, que tenim dues plantes dessalinitzadores, una molt gran al Prat i una altra més petita al Maresme, el nou Maresme Nord, sí. I que la dessalinització té problemes perquè és cara, requereix molta energia i genera residus salins que no són gaire, diguéssim, gaire adequats pel medi marí, però té un avantatge fonamental, que ja no podem parlar de que l'aigua és un recurs escàs, perquè estem parlant de l'aigua del mar, i no l'aigua del mar no ens l'acabarem mai, no? Aleshores, també s'ha de tenir en compte que és veritat que hi ha una dependència important dels embassaments, però també hi ha, en la meva opinió, no? Entre el que és una major racionalització dels consums i aquest esforç que comentava anteriorment, que jo crec que ara la gent va amb molta cura, sobretot després de la sequera que vam tenir fa 10 anys, no? I després que estan sorgint recursos alternatius que són importants, no? Tant aquests tan grans, tipus la dessalinització, però també un de molt important, que és el que s'anomenen les aigües regenerades, no? Que és una mica quan depurem les nostres aigües residuals, doncs en aquests moments la tecnologia ha avançat tant que la qualitat del que surt de la depuradora doncs és una qualitat que podríem dir és pràcticament prepotable, no? Vull dir, evidentment que no se la pot posar de nou a la xarxa com si res, però sí que ja hi ha un avenç tecnològic important, no? Llavors, comptant amb aquesta sèrie de recursos, crec que l'important és no dependre d'un sol, d'una única font de subministrament, no? I en aquest sentit jo penso que Catalunya en els últims anys, sobretot la sequera del 2008, ens va ensenyar moltes coses. Jo penso que una de les que ens va ensenyar va ser que hem de diversificar les nostres fonts de subministrament. I crec que ara jo diria, la meva opinió és que estem en el bon camí.
Deixi'm fer-li una pregunta més, ho dic perquè tinc dos portaveus de plataformes que l'estan escoltant. Sí. Molt sovint es parla d'aquests cabals mínims, d'aquest...
Sí.
És a dir, que aquesta extracció no acabi malmetent l'origen de tota la història, que és tot
sí.
un entorn i tot un ecosistema.
Segura, sí, per descomptat.
I això moltes vegades no tenim, o tenim la percepció de que no sempre estem molt present.
No, és cert, eh? El que s'anomena els usos ecològics o els cabals ambientals han sigut una mica la ventafocs de tota la planificació hidrològica, però jo crec que això també està començant a canviar, no? I en aquest sentit deia que aprofitar tota aquesta sèrie de recursos alternatius, que d'altra banda també hi ha ara molt interès en desenvolupar recursos a escala local, no? Per exemple, el que és l'aprofitament, una cosa ancestral que hem fet tota la vida les societats mediterrànies, que és aprofitar l'aigua de pluja, o una altra cosa que és aprofitar certes aigües que utilitzem a les llars en banyeres o en dutxes que podem reciclar-les dins el mateix edifici i portar-les a omplir les cisternes dels vàters, que això és una despesa molt, molt gran d'aigua a les llars, no? Vull dir que hi ha tota una sèrie de coses que s'estan fent que jo penso que facilitaran el que estava comentant fa un moment, no? Vull dir, aquest deute històric que tenim amb els ecosistemes naturals que han estat menys tinguts i en gran part oblidats en la planificació hidrològica dels últims anys.
David Saurí, professor, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Fins després. Molt, molt bona tarda. Pau, què en penses d'això que estàvem comentant ara?
Bueno, primer lloc dir que estic d'acord pràcticament amb tot el que ha dit el professor. El que passa és que, vull dir, esclar, no es pot oblidar en cap moment que, vull dir, que el mar sembla, ha estat un argument, vull dir, que s'ha fet servir d'una forma, deixem-ho dir, una mica demagògica, no? És a dir, el mar no ens l'acabarem. El mar no ens l'acabarem, però és que per treure la sal del mar necessitem una quantitat de llum bestial, i aquesta quantitat de llum que se servia, a més, després desprèn el procés de desalinització, una quantitat de CO2 també impressionant. Per tant, no oblidem que, vull dir, els Emirats Àrabs i tal, que tenen desaladores molt importants, per cert, totes amb patents israelianes,
sí, sí.
Curiós això, no?
Escolta'm, espera't un moment, atura't un segon i després de dos quarts acabem el raonament.
Molt bé.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Dissabte 23 de febrer a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, Cobla Montgrins, Pere Rigau i els compositors torroellencs. Concert homenatge al centenari del naixement de Pere Rigau, fundador dels Montgrins, i a la llarga tradició musical de Torroella de Montgrí, on es podran escoltar obres de compositors locals, amb la direcció de Jordi Molina. Dissabte 23 de febrer a 2:15 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Damunt del temps, com aquell que es
fa el mort i passa que ni el sents innocent com un nen. On vas demà per oblidar? On vas demà per oblidar? On vas demà?
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Pau, m'estaves parlant de les dessalinitzadores, eh? Sobretot de les patents d'aquestes dessalinitzadores, que és veritat que són patents israelianes.
Sí, bueno, això és, ara, per el que estàvem parlant, ara això és un tema que no
sí,
té massa
és secundari,
que veure. Em sap greu haver-lo fet. No, el que em refereixo és que en aquests països àrabs, vull dir, tenen règims dictatorials, que no hi ha cap mena de problema, vull dir, per fer polítiques absolutament contràries a l'ecologisme i tenir centrals atòmiques que subministren tota la llum que cal en aquestes centrals de desalació, no? en aquestes instal·lacions que són costoses, però que sobretot són costoses de mantenir. Per tant, les desaladores, és la meva opinió, però és l'opinió de la gran part del moviment ecologista, per no dir de tothom, són absolutament insuficients per parlar d'un subministrament estable. Vull dir, és a dir, pot servir per situacions d'emergència. Vull dir, evidentment és molt interessant que hi siguin, però no és una solució estable. Vale?
Doncs...
Vull dir, això és una cosa que és interessant d'explicar-li a la gent, perquè si no la gent agafa unes imatges... Això de tranquil·litzar la gent perquè no hi hagi alarma social està molt bé, jo també en soc molt partidari, o sense enganyar, o sense portar equívoc a la ciutadania.
Pau, t'agraeixo molt que ens hagi atès, portaveu de la plataforma Aigua és Vida Girona. Pau Masramon, fins la propera. Moltíssimes gràcies.
Encantat. Cuida't,
fins després.
Adéu, igualment, adéu.
Matilde, què en penses de tot això que estem dient? Matilde Font, portaveu de la plataforma en defensa de l'Ebre.
Home, jo trobo que les desaladores estan bé per casos concrets i llocs puntuals, però que no podem basar tot en això, també. Entre altres coses, perquè, a banda del que dia ara del consum elèctric, que cert, són caríssimes, no?, i també contaminen, evidentment, perquè el que llancen després d'haver fet tots els processos de l'aigua, el que llancen al mar, tampoc no és precisament una meravella i no va gens bé per a tota la costa. I, en definitiva, a la costa és on se pesca. I la costa, també, és una riquesa de biodiversitat per un costat i de font d'aliment per la gent per un altre, no? I això també ho hem de tindre en compte. El que no pots fer és anar contaminant a uns quants quilòmetres de la costa, que és el lloc on tu pesques i d'on mengem el peix que traem, no?, la gent. I jo sempre dic el mateix, és que moltes vegades, quan ens plantegem segons quines coses, hauríem de pensar una mica egoístament en quant a persones. Vull dir, el que no podem fer és anar contaminant per tot arreu pensant que no passa res i que això la natura s'ho empassa i ja ho solucionarà. Jo crec que hauríem de ser més egoistes i pensar que en quant a persones que necessiten viure en un lloc el més saludable possible i el torn que tenim siga el més saludable possible, per nosaltres tindre una bona vida. Vull dir, ja no és en pla egoista, ja
correcte.
No dic ni per els moixons, ni per els ocells...
Per nosaltres mateixos.
Per nosaltres.
Escolta'm,
i això no ho tenim gens present.
Deixa'm... No, evidentment que no. Com tampoc tenim present que l'aigua és un bé finit, és a dir, no és un bé indefinit, sinó que és un bé que s'acabarà o que es pot acabar i que, evidentment, hem de saber prioritzar. Deixa'm saludar...
Que hem acabat ja, a molts de llocs.
Deixa'm saludar el senyor Enrique Cabrera, que és vicepresident de l'Associació Internacional de l'Aigua i, a més de ser catedràtic de la Universitat Politècnica de València. Enrique Cabrera, buenas tardes, bienvenido. Este concepto es fundamental, es decir, ser conscientes de que el agua no es infinita, sino que es un bien finito, caro, pero necesario para la vida y, por tanto, gestionarlo con este valor.
Sí, bueno, no solo es necesario, sino que es un derecho fundamental reconocido por Naciones Unidas, ¿no?, de las personas. Y evidentemente lo que tenemos que garantizar es que todo el mundo tenga acceso al agua y a servicios de saneamiento. Y evidentemente si unos tienen mucha, pues hay gente que no puede tener tanta, ¿no? Entonces lo que yo creo que hay que plantear es que evidentemente no podemos seguir pidiendo más y más cantidad de agua, sino que realmente lo que tenemos que hacer es utilizar bien la que tenemos.
Hay un agua de la cual todavía no hemos hablado. Hemos hablado de las desaladoras, hemos hablado de los pantanos, hemos hablado de los ríos, pero es verdad que hay una cantidad de agua subterránea por debajo de nuestros pies, por ejemplo. Yo hay un dato que poca gente conoce, y la poso aquí, a la estación de metro de Liceo en Barcelona hay 5 bombas de agua, de las cuales 3 han de funcionar constantemente, las otras 2 son de reserva, que bombean no sé cuántos, 5 o 6 mil litros de agua por segundo, una burrada, para que no se les inunde la estación de metro. Y toda esa agua la tiran al mar, es decir, la bombean para tirarla al mar. Una parte se aprovecha, pero mayoritariamente no. Quiero decir que mientras estamos trayendo agua del Ter, estamos bombeando agua para que el metro no se nos inunde. Toda esa agua tampoco se contempla y la tenemos.
Sí, bueno, digamos, los recursos de agua subterránea sí que se vienen utilizando desde hace mucho tiempo. En muchos sitios hay pozos y bueno, ahí en el caso ese concreto, pues el nivel freático estará alto, pero es verdad que sí que también está sobreexplotado, ¿no?, todo lo que son los recursos de agua subterránea, sobre todo, pues, digamos, aquí en España, donde de alguna manera la agricultura ha sido muy muy intensiva, pues desde hace ya muchos años se vienen utilizando las aguas subterráneas, y en algunos lugares hasta el punto de que los pozos alcanzan casi hasta al kilómetro de profundidad, ¿no?, para llegar a los acuíferos más profundos. Entonces, bueno, pues es otra fuente de recurso más, pero también la estamos, digamos, utilizando al límite.
No hay que perder de vista que la mitad del agua, o más de la mitad del agua, la consume básicamente la agricultura y otra buena parte la industria. Es decir, el consumidor final, el privado, el vecino, al fin y al cabo, acaba repercutiendo en poca cantidad a los recursos hídricos.
Sí, bueno, varía un poco, depende del lugar del mundo, pero a nivel mundial estamos entre un 70 y un 80% del agua la consume la agricultura. La industria está en poco menos del 10% y luego los usos urbanos pues son los menos. Lo que pasa es que sí que es verdad que para el uso urbano del agua requerimos del agua de mejor calidad, ¿no? Hay agua que podemos utilizar para la agricultura y que luego pues no sería apta para consumo humano, y entonces, bueno, pues siempre podemos jugar un poco con eso. Pero realmente, cuando hablamos de distribuir el recurso adecuadamente, yo creo que tenemos que tener en cuenta todos los usos, y en algún momento tendremos que empezar a priorizar, ¿no?, cuáles son los usos que queremos poner en primer lugar. En segundo lugar, evidentemente, el uso humano siempre está en primer lugar, pero de alguna manera, desde un punto de vista político y de la administración, yo creo que hay que empezar también a educar a la ciudadanía de que no siempre se puede llevar más y más agua a todos los lugares donde queramos.
Por tanto, quizá dejar de urbanizar una zona, o quizá dejar de plantar un campo o de cultivar un campo, precisamente para que otro pueda tener agua, o para que otra zona habitada pueda tener suficiente agua para vivir.
Bueno, yo creo que es que esto se está planteando con todos los recursos naturales, ¿no?, en el planeta. Estamos llegando a ese nivel en que prácticamente todo funciona así. Y es cierto, es decir, si planteamos el agua como un escaso, tendremos que dar prioridades a los usos, y yo no soy quien para decir cuáles son los usos que tenemos que favorecer. Evidentemente, como ya he dicho, es un derecho humano para el bien, digamos, para el consumo propio, para la ciudadanía. Ese para mí es un uso que evidentemente es el primero siempre, pero en cuanto a otros usos que pueden ser ya más de tipo económico, ya sea la agricultura, ya sea el turismo, tendremos que plantearnos qué usos son los prioritarios, y no vamos a poder decir que sí a todos, porque si no, bueno, todo el debate que estáis teniendo hoy pues es lo que sale a la palestra, ¿no?
Pues no sé quién le va a poner el cascabel al gato, porque se trata de eso, de ponerle el cascabel al gato, y esto puede ser muy impopular en este sentido, ¿no? Ahora, pienso, por ejemplo, en el Maresme, que los vecinos pagan el agua un poco más cara porque cuando vengan los turistas se pueda poner en marcha la desaladora o la desalinizadora, en castellano, perdón. Pues... ¿Qué quieres que te diga? Tampoco no es justo.
Claro, bueno, es que al final yo creo que un poco el asunto también de los precios y sobre todo, digamos, con aquí tenemos, digamos, en España no hay un regulador, digamos, económico a nivel nacional. En otros países sí, con lo cual digamos que el tema de las tarifas está un poquito más estructurado. Yo no digo que el agua tenga que valer lo mismo en todos los sitios, porque es verdad que el agua es muy local. A diferencia, por ejemplo, de la energía o las telecomunicaciones, el agua pesa mucho y transportarla de un sitio a otro es muy caro, como supongo que habéis hablado ya de pantanos y trasvases. Pero lo que sí que es cierto es que tiene que haber unas reglas del juego de manera que esos vecinos no se sientan mal. Es decir, que se les explique por qué su agua vale exactamente y se les apliquen los mismos criterios que a los vecinos del pueblo que está al lado. Entonces, de alguna manera yo creo que sí que nos falta poner un poco de orden a todo esto de los servicios de agua y de cómo se establecen las tarifas, que hasta el momento pues son los ayuntamientos, y yo creo que lo intentan hacer lo mejor que pueden, pero un ayuntamiento no siempre aplica los mismos criterios que el ayuntamiento de al lado.
Pues me quedo hablando con un invitado que ya nos escucha, que precisamente bueno, tiene una opinión sobre ello. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Enrique. Hasta la próxima.
Gracias a vosotros. Hasta
un
luego.
Un abrazo. Hasta luego. Dante Machio, Dante Machio, de fet, ens el presenta l'Ivan Fernández. Ivan, què tal? Presenta't, Ivan.
En aquest cas parlem amb el Moviment per l'Aigua Pública i Democràtica, una plataforma que neix dels moviments socials de la ciutat de Barcelona i que lluita per retornar a la ciutadania el dret a la participació, a la gestió de l'aigua i garantir així un servei a l'abast de tothom i respectuós amb el planeta. Saludem ara sí en Dante Maschio, representant del Moviment per l'Aigua Pública i Democràtica.
Dante, què tal?
Hola, bona tarda.
Ara sí. Escolta'm, però diuen que el que és gratis no li donem valor i, per tant, l'aigua, com que té molt de valor, no la podem donar gratis.
Sí, exacte. Nosaltres creiem que l'aigua ha de tenir un preu, no defensem que l'aigua ha de ser gratis, però sí que defensem que els models de gestió de l'aigua, com tenen una implicació directa en les nostres vides, en tant que l'aigua té molta importància en el dia a dia de les nostres vides, doncs decidir el preu de l'aigua ha de ser una qüestió socialitzada, no? És a dir, s'ha d'assegurar una participació de la ciutadania per garantir que els models tarifaris i els models de gestió responguin a l'interès general de la ciutadania.
I ara aquí inclouré la Matilde, però deixa'm preguntar-t'ho. I una part del benefici hauria de repercutir a la zona d'origen d'aquesta aigua o l'aigua és de tots, per un igual?
Partim de la base que l'aigua és un bé comú, per tant és un bé de tota la comunitat, no? El que sí que és cert és que ha de respondre a uns interessos locals, no? O sigui, com bé es parlava en aquesta tertúlia, tenim el conflicte aquí a Catalunya d'una àrea metropolitana de Barcelona que xupa, diguem-ne d'aquesta manera, aigua del Ter quan no és la conca més propera, no? Per tant, aquí ja neix un conflicte, no? Per tant, sí que l'aigua és un bé comú, però s'ha de tenir en compte els interessos locals de cada territori en les polítiques hídriques.
Matilde, què en penses?
Jo crec que el que hem de mirar és que, evidentment, l'aigua és de tothom, però que l'aigua té una funció mediambiental i biològica dins de la seva conca, cada una la seva, no? I el que no pots fer és fer malbé la pròpia conca d'un riu per abastir una zona que no té absolutament res a veure. Això què planteja? Pues planteja que precisament el que hem de fer és anar cap a un reequilibri territorial d'una altra manera. El que no pot ser és que tota la població de Catalunya, en aquest cas en concret, estiga posada en dos o tres zones concretes i la resta estiga poblada. Això no té cap sentit. Hem d'anar cap a un reequilibri territorial i, evidentment, ens hem d'acostumar a cada lloc utilitzar els recursos que són d'aquella zona. El que no pot ser és que tothom visquem en una franja de costa de 10 quilòmetres i la resta estiga despoblada, no? Quan damunt, just esta franja segurament és la que menys aigua té, no? Mm-hmm. Vull dir, no ho sé. Això són polítiques de les quals els governs n'haurien de fer ressò i hauríem d'anar cap aquí. I és una de les coses que la plataforma sempre diem, no? Mm-hmm. Que hem d'anar cap a un reequilibri territorial. El que hem de tindre present és que on va l'aigua és on van els recursos.
Entenc.
I per tant, si tu concentres tota l'aigua de Catalunya o la gran majoria de l'aigua de Catalunya a l'àrea metropolitana de Barcelona i al Camp de Tarragona, és aquí on van els recursos de tot, els recursos econòmics, evidentment, i els recursos humans, perquè on va l'aigua s'ho han dut tot. I això és una de les lluites que tenim, la plataforma.
Escolta'm, Dante, pel que fa referència a l'aigua i al seu repartiment, de fet ens diuen que la tarifa de l'aigua és justeta el que realment costa. És a dir, que les empreses d'aigua no treuen gaires beneficis, que s'intenta que sigui una tarificació justa. Aquesta no és la percepció que tenim, però això és el que ens diuen les administracions.
Sí, això és el que ens diuen, però, per exemple, el cas on nosaltres treballem aquí a l'àrea metropolitana de Barcelona, a través d'un estudi que vam fer, nosaltres sabem que el 56% dels costos de la tarifa a l'àrea metropolitana de Barcelona no són costos associats a l'aigua, no? És a dir, que estem pagant cànons, impostos, publicitat, un cànon d'acumulació del coneixement, inclús les pèrdues de la xarxa d'aigua, a que nosaltres considerem que aquests costos no haurien d'estar inclosos en la tarifa, ja que no paguen l'aigua, no? Nosaltres creiem en el principi de hem de pagar tot allò que s'internalitzi en el cicle urbà d'aigua.
Doncs, en tot cas, que serveixi tot això que m'ha explicat perquè tots agafem consciència i percepció de que això que tinc dins de la tassa jo ara mateix o allò que surt per l'aixeta és un luxe. Té preu, té valor, és finit i cal gastar-lo, cal consumir-lo amb aquesta consciència. Dante, t'agraeixo molt que ens hagis acompanyat, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Fins després. Matilde, ha estat un luxe estar amb tu avui aquesta tarda. Deixa'm aprofitar per felicitar-vos a la gent de la plataforma contra el trasbassament per aquests 18 anys. Sé que de cara al setembre fareu una festa molt més grossa, però enhorabona per la feina que heu fet i a seguir lluitant.
Bé, des del setembre estem celebrant-ho i festa grossa, la festa grossa, si és que ho podem dir així, està prevista per al 30 de març. O sigui que ho tenim aquí al tocar.
Doncs escolta'm, ja sí. Quan ho tingueu, ja vens un dia i ens ho expliques, vale? Què farem?
Ah, d'acord,
vale?
Molt bé.
Doncs
d'acord.
Matilde, ha estat un plaer estar amb tu aquesta tarda. Matilde Font, porteu de la plataforma en defensa de l'Ebre. Un petó ben fort. Fins després.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, a reveure.
Igualment.
Segueix la llum del far.
De la tarda. Què tal, Antoni Curto? Com estàs?
Molt bé.
Com va tot?
Bé.
Acabem de parlar de l'aigua. L'aigua és vida.
Bueno, això sempre, en cada programa que fem, sempre fem l'aigua és vida. Perquè si no fos per l'aigua, difícilment podríem fer ponts d'hidrogen i la vida podria existir. Si és que existeix vida que no sigui amb això, vull dir que...
Que fort, ja m'ha posat la cosa científica. Podria fer ponts d'hidrogen, saps?
Que... Clar, és que són el resultat dels ponts d'hidrogen. És que es trenquen, si t'incrementem la temperatura una miqueta, pip, passes a l'evolució i ja està. I si et baixem, cristal·litzes. Per tant, la vida està situada en una franja de temperatura molt estreta, molt estreta.
Parlem d'aigua?
D'aigua, perdó, d'aigua. Sí, ja estem amb els corrents i avui parlaré d'un corrent que a tothom segur que li sona. Passarem, que hem estat veient, passarem al Pacífic.
Ah, molt bé.
I ara, sí.
Zona gran,
Sí, perquè veiem les grans i després ja posarem coses particulars més endavant, no? I aquest, ara avui parlarem una mica d'un corrent, bueno, o d'un fenomen molt conegut que s'anomena el fenomen del Niño.
Ah, sí, i després hi ha la Niña.
Exacte, però sí. Primer parlem del Niño. La Niña va sortir després.
Ah, d'acord, com Adán i Eva, sempre Adán per davant.
Sí, sí, sí. Bueno, jo no tinc la culpa, jo només explico el que hi ha, després cadascú que interpreti. Bé, primer expliquem què signifiquen, o expliquem primer què és el que hi ha amb els fenòmens aquests. Primer, el que hem d'entendre, de la mateixa manera que parlàvem de l'ISIS i contra l'ISIS en la zona de l'Atlàntic, a la zona equatorial també al Pacífic passa el mateix. Hi ha uns vents que van d'Amèrica cap al sud-est asiàtic i uns altres que van d'Àsia cap a Àfrica. Aquests últims estan per sobre de l'Equador, i els primers que he dit, els que van d'Amèrica cap a Àsia, estan per sota de l'Equador.
Vale.
Això què genera? Que a la zona del Perú, si ens fem una idea més o menys on està l'Equador, a la zona de l'Equador, per sota Perú, allí, doncs aproximadament aquests vents que fa? Que hi hagin baixes pressions i que els corrents vagin doncs en aquest sentit, seguint les directrius dels vents. És a dir, que hi hagi un corrent fort, torno a repetir, que vagi de la costa peruana americana, que vagi cap a Àsia. S'entén?
Sí.
Molt bé. Això què fa? Que aquest corrent d'aire fa un corrent d'aigua.
D'acord.
Sí? A sota.
Amb aquesta, l'aigua, el vent.
Exacte, molt bé.
Va tirant l'aigua.
I és un gran corrent. Llavors, produeix una baixa pressió, com si diguéssim, en les zones costaneres, i això fa que permeti, que com hi ha un d'això de circumval·lació pel fons, que les aigües de profunditat pugin com si diguéssim, quan arriben al continent americà.
D'acord.
Aquesta aigua és aigua freda, és aigua amb molts nutrients, és aigua que no està treballada, com si diguéssim, per tant té molt de fosfat, molt de calci, perquè ve del fons de 5.000 metres, freda, no hi ha vida allà baix, per tant no és aigua, és una aigua que enriquida. En canvi, sempre les aigües superficials, sempre, recorda que hi he explicat,
són més pobres.
Són més pobres perquè hi ha organismes que, és a dir, si tu tens 1.000 pessetes o 1.000 euros i tu estàs a dalt i tu els vas repartint, doncs clar, toca menys, però si te'ls porten que estan amagatzemats, doncs clar, els tindràs tots alhora, no? Llavors, tota aquesta aigua rica en nutrients puja a dalt. Al pujar dalt, que hi ha gran quantitat, és el que s'anomenen corrents d'ascens profund, no?
Sí.
O en anglès, que ens agrada tant l'anglès, upwelling.
Va.
No? Llavors, aquests afloraments d'aigües riques que generen gran quantitat de fitoplàncton.
D'acord.
Si hi ha molt fitoplàncton, hi haurà molt zooplàncton, que es menja el fitoplàncton. Si hi ha molt de zooplàncton i fitoplàncton, que hi haurà peixos que es mengen aquests.
Clar.
Fitòfags, que s'anomenen.
Peixos petits, peixos grans...
Exacte. Llavors, els altres peixos que es mengen aquests peixos i ocells que mengen aquests peixos.
Exacte.
I aquests peixos, com són molt nets, com gavines, àlbatres i tots aquests, que van, mengen, però van a fer les seves defecacions a terra.
Sí.
I allà fan molta caca, molta defecació.
Molta.
I això dona molta riquesa.
Per què?
Perquè la merda dona riquesa. Val, és una cosa...
Molt bé, ja no es pot explicar millor, saps?
Sí, sí. Lo millor que podries tindre és gallinassa, que és fem,
sí,
de,
és
fem de gallina.
Per cuidar, per tomàquets i aquestes coses.
Tu pensa que molta de l'economia fins ara, abans dels fertilitzants, sobretot abans dels fertilitzants químics, no? Era el guano.
Sí,
el guano és merda.
Ja
així, dit...
Ja està,
seca, merda seca d'ocell. Però allà és que n'hi ha tonelades. És a dir, clar, tu pensa que són anys i anys i anys de que van menjant. I això és el que passa sempre. Excepte aproximadament cap al desembre, en què els vents del nord baixen una miqueta i fan com un tap.
D'acord.
I això fa que... l'ascens no pugi.
I es queda...
I es queden a baix o vagin d'això i van... És a dir, no arribar a fer aflorament.
Val.
Si no hi ha aflorament, què hi ha?
No hi ha fitoplàncton, ni zooplàncton, ni ocells.
Ni merda.
Ni merda. Per tant, no es cultiven els camps, per entendre'ns.
Per exemple, bueno, i que hi ha una baixada, per exemple... llavors, què passa? Quan passa això, hi ha... Bueno, això passa cap al final de desembre i tot això... normalment una
per
miqueta...
Nadal,
Exactament. I es diu el niño perquè ells la vinguda del nen, del naixement, en diuen...
Ah, vale, d'acord.
Quan tu diuen, mira, el fenomen del niño, quan passa? Cap al desembre.
Sí, sí.
Entens? Per què? Perquè era... Això és repetitiu, no és una cosa que passi en qualsevol moment, sinó que és un procés
sempre
psíquic.
Sempre passa a la mateixa època de l'any.
El que passa que és que hi ha vegades que hi ha superniños... És a dir, hi ha vegades que tot això...
El vent és molt fred.
Sí, i què és el que passa? Fixa't que sí, quan no hi ha aquestes coses, llavors el que hi ha és sequera a la zona de... Quan hi ha, per exemple, grans incendis a la zona d'Austràlia,
sí,
al sud-est, o quan hi ha grans pluges, per exemple, a la zona del Perú. Tot això està relacionat amb aquests fenòmens del Niño. I després hi ha l'altre fenomen, que s'anomena el de la Niña, que és el que passa normalment, però més amb afloraments, de matèria més bona. És a dir, explosions...
Especialment rica.
Exacte. És a dir, perquè recordem, la Niña és bona...
Vale, el Niño és dolent. Molt bé, Niña bona, Niño dolent.
Sí, això... Sí, bueno, vale. Deixem-ho així, perquè s'entengui. Un procés com aquest es parla que té una aparició. Sí. Ja parlo que una cosa és el Niño, que això passa cada any, i una altra cosa és el fenomen ja fort del Niño, que això passa aproximadament entre 7 i 11 anys, 18 anys. No és una cosa que digui, mira, avui toca, no?
Matemàtica.
Però sí que és una cosa cíclica. Mm. I que això ja ho sabien en el temps dels asteques i en el temps dels inques.
Ah, sí? Jo coneixia
aquest fenomen.
Que cada 7 o 10 anys...
Sí, perquè abans, quan comença a aparèixer aquesta cosa, clar, tu ja no pesques.
Clar.
Quan hi ha el fenomen del Niño d'això, és que, clar, si això et dura un any, tu... un any que no tens pesca i t'has d'anar més lluny a buscar, o entens? Perquè allò és una riquesa gairebé tot l'any que tu tens. Si tu allò no ho tens, doncs clar, et mors de gana, pescadors. Entens? Pescaràs, però pescaràs poc.
Sí, 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 sí.
No tindràs accidents, per tant, tindràs molts problemes, etcètera, etcètera. Per tant, això ja, ells ja ho tenien
estudiat.
I, a més, una cosa curiosa. Ells ho veien i ho podien detectar perquè quan se'ls hi apareixia un cargol marí, un espòndilus.
Ah, sí?
Perquè aquest viu amb aigües calentes. Llavors, quan ells veien aparèixer aquest cargol...
Ja sabien que, si
que això anava malament.
Un any de
galana. Exacte. Qui ho sabia observar, doncs ho sabia preveure, i van dir, ei, que ara vindrà mal temps. Ostres, aquest és...
Val. Val. Aquest és el bruixot. Mola,
és el bruixot, clar. Qui controla els esdeveniments, els indicis meteorològics, mana, en aquest temps. Ara ja no. Ara ja
sí, no, això...
Bueno, també guanyen bastant, eh?
Sí,
surten al telenotícies.
Surten a la tele i viuen molt bé, aquests.
Sí, val més no mirar els seus sous i coses d'aquestes.
No, fas uns disgustos.
Però fixa-t'hi, fixa-t'hi amb això. És a dir, apareixien unes quantes coses, com en l'espòndilus, apareixien, per exemple, branques del nord, i això què volia dir? Que venien corrents calentes del nord que farien de tap. Ell això no...
Tot aquest raonament científic no arribava...
No, ells veien, ostres, sempre que apareix aquest cargol, això... aquí hi ha problemes i se'ns mor, no apareixen del d'això i no podem pescar i tot això. I això és el Niño. I quan el Niño dolent, Niña bona.
Carai, el que avui, ara et seré sincer, Antoni Curto, m'acabes d'ensenyar una cosa que tenia ganes de conèixer i que segurament per mandra no m'havia posat... Però tothom parlava del Niño i jo pensava, m'ho haig de mirar això, a veure què carai és.
Però són corrents que en un moment determinat apareixen i que venen determinats pels factors de circumval·lació de les atmosferes.
La setmana vinent m'ensenyes més coses.
Més coses, cada setmana.
Moltíssimes gràcies. Així arribem a les 6.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
L'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí us proposa viure la màgia del Nadal amb una programació ben especial. Dimarts 1 de gener a les 7 de la tarda, concert d'any nou, valsos i polques amb l'orquestra Terres de Marca. Diumenge 6 de gener a les 7 de la tarda, concert de Reis, Tempo d'Humore amb l'orquestra de Cambra de l'Empordà. Viviu el Nadal més màgic i musical a l'Auditori Teatre Espai Ter. I per gaudir d'aquests concerts us oferim el paquet Nadal, que inclou els dos espectacles per només 26 euros. Recordeu, paquet Nadal a l'Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Des del sostre del terrat diminuïe el cap, telescopis i un perfecte càlcul de les hores, previsions d'acostament d'un cometa sense vent. Ella espera tan pacient la línia recta dels seus ulls. Plouen decimals. sostre del terrat, diminuta la ciutat, diagrames per pensar com pot caçar una estrella i fer llarg aquell moment tan fugaç com el present.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.